Herrera a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Et parlo ja des de Lleida. Com sempre, és un autèntic plaer que m'acompanyis aquests minuts darrere a COPE Lleida. És dilluns, comencem setmana, la darrera del mes de novembre, 24 de novembre del 2025. Aquesta setmana tenim... és tot el mes de novembre, s'acaba just diumenge. Dilluns vinent ja és 1 de desembre. 1 de desembre, aquí... Ens falta una setmana encara, tampoc cal que correm tant. Però aquesta setmana tenim el Black Friday, el divendres. Sí, segur que n'has sentit a parlar. Ara ja no és el Black Friday, ara ja és la setmana del Black Friday o el mes del Black Friday, perquè ja comencem hasta la primera setmana de novembre. En fi, mira, ja saps que nosaltres estem celebrant el 65 aniversari de la cadena COPE a Lleida, que va ser just l'1 de novembre, l'1 de novembre de 1960, i que, entre d'altres coses, doncs, tenim entrevistes especials, tertúlies i programes especials. Doncs mira, demà tenim un programa especial, molt especial, perquè demà s'inaugura la Fira Agrobiotech, que és la part professional, la vessant professional del que, en el que s'ha convertit doncs, aquestes dues fires del que abans era la Fira de Sant Miquel. Ja saps que vam tenir el gust de Lleida el 29 de setembre i que la part professional doncs, s'havia de moure cap al novembre. Doncs s'inaugura demà, serà dimarts, dimecres i dijous. I justament demà nosaltres estarem fent el programa en directe, el de COPE Catalunya i Andorra, amb el José Miguel Cruz, que estarà en directe amb nosaltres a l'estand de la Diputació de Lleida. Demà farem tota la programació íntegra des de Lleida, des de la Fira Agrobiotech, des de les 12:20 fins a les 2, amb tota la informació d'aquesta nova fira i, vaja, i totes les vessants que vol cobrir aquesta nova Fira Agrobiotech. Demà, des de les 12:20 fins a les 2, en directe, des del pavelló 4 a Fira de Lleida, des de la Fira Agrobiotech. Si vols passar-te, doncs podràs conèixer el José Miguel Cruz i ens saludem. Bé, què ha passat aquest cap de setmana a nivell esportiu? Doncs bueno, ha passat que hem tingut mals resultats, molt mals resultats. En parlarem camí cap a la una a la radiografia, però el dissabte vam estar a Cervera celebrant aquest campionat i subcampionat del món de MotoGP per part dels dos germans Márquez. La darrera vegada que vaig estar a Cervera va ser per celebrar els dos campions, el Marc de MotoGP i l'Àlex de Moto2, i aquest any, clar, que després ell ja va pujar a MotoGP, i aquest any doncs és que ja no es podia fer més. Primer i segon del món. Insisteixo a dir-ho perquè ho hem normalitzat com si fos una cosa ja normal i corrent. Bueno, sí, clar, el Marc guanya sempre i, escolta, l'Àlex, aquest noi, doncs ho fa molt bé. No, és que són primer i segon del món de la categoria reina de motociclisme. És que no es pot estar més amunt. I són dos germans, i són dos germans de Cervera. I són dos germans que, com vaig poder comprovar el cap de setmana, el dissabte, en el seu tracte, en el seu de tu a tu, són tal com els veus a la televisió. Escolta, no han canviat essencialment. I això jo crec que és un d'aquells valors que sí que els hem d'ensenyar als petits de casa. D'altres esportistes no s'ho mereixen. No s'ho mereixen, però aquests sí. Aquests poden ser exemple, encara que no te digues el món de les motos. Són exemple, crec, els germans Márquez. El que sí que va fer dissabte és un airet amb una temperatura baixa a Cervera. Va fer sol, afortunadament. Va fer sol, afortunadament, però va fer una temperatura baixa. L'airet doncs, va fer que la sensació tèrmica fos més baixa. A hores d'ara, 15 graus i mig a la ciutat de Lleida. La mínima d'avui s'ha quedat amb 5,6 graus. I què és el que ens esperarà per aquesta setmana? Doncs li pregunto a l'Armando Álvarez, que és el que ho sap. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
Bé, Armando...
Sí, se van baixar 0 graus, vull dir, una gelada sí. En general, diumenge, ahir, es va recuperar, i ara mateix s'està recuperant al màxim. Sí. Ara estem gaudint de les temperatures, avui fins a primera de la tarda, més altes de tota la setmana. Arribarem a 16-17 graus. Almenys aquí. Però està a punt d'arribar aquesta tarda ja arriba un sistema frontal que deixarà precipitacions principalment sempre al mateix lloc, a la cara nord del Pirineu i també una mica a la cara sud. Potser s'ennubularà aquí a la plana de Lleida i podria caure alguna gota, com ha caigut aquesta nit matinada, 0,1, és a dir, no res. I a partir de demà, pues, tornem cap avall, nevades al Pirineu, sobretot cara nord, 1.100 metres, i a la resta, aquí, pues, vent. Un vent que no hem tingut la resta de l'any. Enguany portaven l'any amb menys vent de tot l'any, de tots els anys que tenen registres. No són tants, però ja són uns 50. És a dir, que tindrem una ventada avui i demà. Principalment a cotes altes del Pirineu i aquí a la plana Lleida podrien assolir 50-60 km per hora. Això donarà un augment de la sensació de fredor i les temperatures iniciarien una davallada. La cota de neu se torna a desplomar i bueno, la temporada d'esquí no pot començar millor. És diguem, el tema que afavoreix aquesta situació de sistemes frontals. Dilluns tocarien fons, tornaria a gelar i després s'iniciaria una lleugera milloria de cara a divendres. Però si volem voltar i passejar, ara és la millor hora. I si no pots, ho hauràs de deixar per un altre dia. És a dir, què hi farem? Hem de dir que aquest mes de novembre està assolint un rècord que no ens estem adorant. I ho veiem cada dia. I és que fa sol.
Sí,
molt sol.
És veritat, això.
Que podria ser dels tres novembres més assolellats.
Sí.
I menys enfosquit que hem tingut en 80 anys. Perquè altres normalment hi ha molta boira també al mes de, sobretot la segona meitat de novembre.
Sí,
però
no,
el vent i el sol, pues clar, tenim moltes hores de sol. Podrien arribar a 200 hores de sol, algo extraordinari.
No, sempre dic el mateix,
veurem,
que el fred...
En concret, en divendres,
el fred amb sol...
Vent, però no, en quant a hores de sol aquest mes de novembre.
És que el fred amb sol es porta d'una altra manera. El problema és l'aire,
sí.
El vent. El problema és el vent. Llavors,
sí, claro,
clar, ho volem tot.
Demà sí que tindrem una mica de vent, dimecres també, però més a cotes altes, i després anirà fluixant, i les temperatures cap avall. Ara mateix ja estem a sonir 16 graus, que sense vent, bueno, gairebé ja te pots traure l'abric.
Sí. Sí. Déu-n'hi-do. Molt bé, Armando, cuida't.
Sí, sí, fins divendres, o quan sigui. Sí. Adéu, bona setmana a tothom.
Bona setmana, Armando. Bueno, pues aquesta és la previsió meteorològica. Nosaltres anem a fer una pausa. És veritat que, aviam, és que què ha de fer? Si és que dilluns vinent és desembre. Si és que això funciona així. Si és que no valorem... El que deia ara l'Armando, que tenim sol. I el sol es viu d'una altra manera. Tu ara imagina't aquests dies així, ja de fredor, amb boira. Doncs canvia molt, canvia molt. Per tant, el sol és mitja vida, les coses com siguin. Tu t'abrigues bé perquè fa fred, evidentment, però tu t'abrigues bé i que et toqui el sol a la cara, vaja, és que no té preu. I això és el que moltes vegades hem demanat i que no... que ha costat a Lleida, que hem tingut molts dies de boira. Darrerament no tants, però se n'ha tingut molts. Bé, la previsió meteorològica que ens l'ha portat l'Armando Álvarez. Vinga, que buscarem tot seguit els consells legals que ja saps que ens arriben tots els dilluns per començar la setmana.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. 974-47-1438.
Felicidades a Cope Lleida por su 65 aniversario.
La millor calçotada té un nom. La Garbinada, restaurant hotel, al cor de les Garrigues. Ara és el moment de reservar amb el teu grup d'amics, familiars o d'empresa i gaudir d'un dia inoblidable. La Garbinada, a Granyena de les Garrigues, a tan sols 15 minuts de Lleida. Reserves al 973 13 62 75. La teua calçotada a la Garbinada. Sabor i tradició.
Cope Lleida. Took her for a drink on Tuesday. We were making love by Wednesday. And on Thursday and Friday and Saturday we chilled on Sunday. I met this girl on Monday.
Doncs apa, que parlem de consells legals, ja sabeu que els dilluns comencem la setmana amb els amics de Q2 Consultors, els trobes a internet, q2consultors.com. Estan a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, passeig de ronda número 57. I després doncs, també tens el número de telèfon per fer aquest primer contacte, que és una manera fàcil i ràpida, 973-28-28-18, 973-28-28-18.
tu truques, es poses el que necessites, quin problema tens, i ja veuràs que t'atendran de manera totalment personalitzada i, a més, la persona que entén del teu tema. Bé, amb nosaltres està l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, que anem a parlar d'un tema interessant que, a priori, sembla que no hauria d'anar per tema d'advocats, però pot acabar anant-hi, eh? El tema de l'edadisme. Ja l'hem tractat i ja cada cop veiem més notícies. Per què passa això? Doncs passa perquè cada vegada vivim més anys, afortunadament. Però, clar, ara hi haurà uns anys en el que la població més gran de 60 o 65, que són ja la barrera per considerar, doncs, la gent gran, si voleu, doncs aquest tant per cent respecte al total de la societat cada vegada anirà en augment. I aquest grup de persones requereixen, doncs, certes històries, i cada vegada més. Estem preparats per fer-ho, per ajudar-los, per tenir-los en compte, o no?
Bueno, avui volia parlar d'aquesta paraula, edadisme, que per alguns diran, i això què és? L'edadisme és el maltractament, el despreci a les persones de la tercera edat, precisament per aquest factor, per ser de la tercera edat, no? Als nostres programes, darrerament, no sé si és una sensació de que als meus 61 ja estic més cap allà que no cap aquí, ne fem referència a la tercera edat i a les situacions que viuen. Els fraus bancaris, les víctimes idònies, moltes vegades són aquestes persones de la tercera edat, davant d'altres fraus com serveis de llum, de gas, que també te fan coses rares, també és la víctima propiciatòria. Parlen de necessitats específiques, han parlat de la hipoteca inversa com una manera de complementar, i referències n'hi ha força, o en l'any 2021 parlàvem de la desaparició d'aquell concepte d'incapacitació, de la desaparició de la tutela, de que venien substituïts per la figura del recolzament, l'otorgament de poders preventius. És a dir, n'han fet moltes referències a factors o elements que influeixen amb aquestes persones que, a la vegada que altres, com puguen ser menors, però són unes persones especialment fràgils. I a la vegada, ara penseu que estem amb la generació, ja que estem arribant als 60 i tants, la generació del baby boom. És a dir, aquí Espanya és el quart país del món, no, de la Comunitat Europea, amb major número de persones grans. I en l'any 2050 el 30,4% de la població tindrà més de 65 anys. Fixeu-vos el que és aquesta població, votant amb un... Per tant, i no sé si algú se n'ha donat compte, perquè cada dia de l'any pràcticament és el dia d'algo, però el dia 15 de juny de cada any és el dia contra el maltractament de la tercera edat. És a dir, hi ha moltes situacions de maltractament de la tercera edat o d'elements relacionats amb la tercera edat, maltractament físic, maltractament emocional, per negligència, per abandó, abusos sexuals, abusos financers, maltractament institucional, és a dir, l'accés a serveis públics que a vegades t'obliguen a ser que tot sigui digital quan hi ha aquesta tall digital, la falta de respecte, el maltracte tecnològic, i a vegades aquestes situacions de maltractament se produeixen, fixa't en una contradicció. Per una part, l'abandonament de la gent gran, tipificat a l'article 229 del Codi Penal, i per una altra part, les situacions de maltractament derivades de convivència dels pares amb els fills o amb els nets, que no s'han emancipat mai, ja tenen una certa edat, o que per raons diverses, atur, crisi familiar, han tornat a casa i tenen algun tipus de problemàtica, a vegades addiccions, el que sigui, i generen una situació de conflicte, de violència entre els ascendents, diguem-ne, i ascendents. Val? El cert és que aquestes persones són més vulnerables, és a dir, es poden defensar pitjor, i a més moltes vegades no saben o no volen denunciar aquests fets. Val? I aquí se n'aprofita d'aquesta situació pues, per aquesta indefensió. Aleshores, penseu que el nostre Codi Penal hi ha agreujants, tots n'hem sentit parlar, l'alevosia, l'abús de superioritat, la discriminació, l'acarnissament, la reincidència, és a dir, hi ha fenòmens en on aquesta gent, per actes aïllats o per actes repetits, són agredits, val? I aquí hi ha dos components. Una part és l'agressió en si mateixa, el robatori, el que sigui, i per una altra part el maltractament moral d'aquestes persones. Per tant, si hi ha aquesta situació, diguem-ne, agreujant, vol dir que davant d'un determinat fenomen jo crec que mereix un retret més gran, una pena més gran, val? I un recolzament per part de la societat d'aquesta persona. Hi ha un agreujant, davant d'un delicte per raó de l'edat, si la persona agreujada és agredida és major d'edat, és una persona d'avançada edat, de l'article 24.4 del Codi Penal, hi ha el delicte d'abandonament de família, d'abandonament de persona anciana a l'article 229 del Codi Penal, quan és el robatori en una casa habitada, on hi ha persones en determinades circumstàncies, pot ser aquesta avançada, també hi ha una circumstància agreujant específica al Codi Penal, o quan és l'estafa amb una persona gran, doncs també és normal que aquesta estafa, sobretot quan és de certa quantia, de certa envergadura, tingui més gravetat perquè el deixi doncs, desvalguda amb aquesta persona. Per tant, hi ha moltes mesures a molts llocs i hem de ser conscients de que s'ha de protegir amb aquestes persones perquè tot i que ara els que n'estiguin escoltant potser tinguin 20, 30 o 40 anys, hem de pensar que esperem tots arribar a ser persones grans i probablement uns mesos, altres mesos, estarem en aquesta situació de vulnerabilitat que la idea és de que les lleis ho han de protegir.
A més, això és curiós perquè ho dona l'experiència i per molt que t'ho diguin res, amb 20 anys ets invencible. Tranquil, que jo de gran ho sabré fer tot. I després, quan arribes a certa edat, t'adones que ja comences a passar per alt certs avanços. I tenint en compte com s'ha posat el món de velocitat, parlo, de que cada vegada gira més ràpid això, doncs potser que tinguem en compte les nostres persones grans, que de veritat que és un deure moral com a societat que tenim, ja no dic familiar, que això ja hauria de ser, vamos, per sobre de tot, però a nivell de societat. Les lleis entenc que creus que també s'aniran adaptant a les realitats que ens tocarà viure.
Jo crec que sí, a més, aquest grup de gent formaran una mena de lobby i suposo que reclamaran per les seves necessitats.
Clar. Molt bé, doncs, escolta, si de totes maneres ja hi ha lleis que et protegeixen si ets persona gran, per tant, si vols saber si tens dret a alguna cosa que no ho sabies, perquè no podem estar al dia de tot, parla amb els amics de Q2 Consultors. Estan a internet, a q2consultors.com, i si no, a Balaguer, Viella, Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda 57, i si no, la trucada, que escolta, aquesta no falla mai, i és fàcil de fer, 973-28-28-18, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Bon dia, bona setmana, Ricard.
Hola, soy Raúl. Te acabo de hacer un arañazo aparcando. Sé que esperabas mi teléfono en vez de este décimo de Navidad, pero he pensado que por qué no las dos cosas. Este décimo dice, lo siento, cuenta conmigo y con mi seguro. Así que espero que nos toque y que el toque que te he dado se arregle pronto. Firmado, un vecino que no te vio antes, pero espera verte pronto. ¡Jo, qué tío más majo!
22 de diciembre, Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Oscar Wilde dijo, sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero, 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Esports.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs apa, directes cap a la 1 de la tarda des de la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula els resultats dels principals equips lleidatans d'aquest cap de setmana. Comencem amb l'hoquei femení, on ha sigut un cap de setmana dur. nova derrota de l'Alpicat, 3-0 davant del Benvibre, i dur correctiu del Vilassana, que ha caigut a la seva visita a la pista del Fraga, que són més líders ara, 4-0. El Lleida Llista, que no tenien jornada regular, sí que han fet una nova gesta, ja en són no sé quantes, i escolta, ja pràcticament no li donem importància, però li hem de donar. Bé, aquest cap de setmana els penals van poder aconseguir passar de ronda guanyant a l'Alcoi els penals després d'empatar l'eliminatòria amb victòria per 6-5 i que a la pròrroga no passés res. Per tant, els penals 1-0 i nova ronda ara ja als quarts de final de la WSA Cup. Amb bàsquet femení, importantíssima victòria del Cedis La Seu, 73-71 davant del Gran Canària. Amb bàsquet masculí, derrota sense pal·liatius del Jaiopos Lleida, 71-107 davant de l'UCAM Múrcia. Amb futbol, doncs tampoc no ha anat massa bé la cosa. La M femení va caure a la seva visita a l'Europa, rival directe, queden darreres amb 6 punts. A segona federació, l'Atlètic Lleida va caure a València, davant del València-Mestalla, 1-0. Gol molt d'hora, al minut 7, que no van poder ni tan sols empatar. L'Atlètic Lleida segueix en zona de descens, posició 15, amb 11 punts. I el grup, a tercera federació, tenim derrota del Mollerús a 3-1, a la seva visita a l'Escala, i empat del Lleida Club de Futbol davant del Cornellà 1-1. Aquest, ara ens l'explicarà el Sergi, però jo crec que aquest potser és el resultat més positiu, si vols. El futsal Lleida suma una nova derrota i amb vòlei, el Balàfia Vòlei, va perdre 3-1 davant del Illa Grau. Déu-n'hi-do, quin panorama de cap de setmana. Albert Escuer, cap d'Esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Déu-n'hi-do, quin panorama de cap de setmana. Jo, menys mal que vaig anar a Cervera, que sí que feia molt fred, però vaig veure els germans Márquez, que insisteixo, jo sé que sóc molt pesat, però anem a valorar que la darrera vegada que vam anar a Cervera era perquè el Marc era campió del món de MotoGP i l'Àlex campió del món de Moto2, i ara hi hem anat perquè el Marc és campió del món de MotoGP i l'Àlex, que va pujar de categoria, estava a MotoGP, ha fet el màxim que podia fer, tenint en compte que el Marc havia guanyat, és subcampió del món de la categoria reina del motociclisme mundial. És que no es pot anar més amunt. Són dos germans, són de Cervera, i ens tenen tan mal acostumats que, escolta, va ser un dissabte de festa, que hòstia, que naturals que són, que majos que són, però que són campió i subcampió del món, eh? Déu-n'hi-do.
Sí, és que no puc afegir res més ja del que has dit. És que ja seria redundància.
Albert.
No, que sí, que no hi ha res més a afegir, ho has dit tu.
Pues aquí queda. Bueno, que segueixin guanyant. Escolta, anirem a passar fred l'any vinent, cap mena de problema. Bueno, escolta, la resta d'històries. Mira, menys el Lleida Llista, que va fer els deures, va remuntar, va patir, va aguantar el resultat i es va imposar els penals, que sempre acaba sent, sempre diem allò de és una loteria. Tenim correctius interessants de la jornada. El Vilassana, a la seva visita a la pista del Fraga, 4-0. El UCAM Múrcia, abans d'ahir, al Barris Nord, el Força Lleida. I el futbol que no despega. Derrota de l'AEM, derrota de l'Atlètic Lleida, derrota del Mollerussa i empat a 1 del Lleida Club de Futbol. No ha estat una jornada bona quasi bé per ningú, Sergi.
Però comencem parlant del futbol, del bàsquet o de l'hoquei?
Del que vulguis.
Me us poses tot.
De què vols parlar?
No, aviam, hi ha moltes coses a bé. Comencem parlant del bàsquet, no? Jo crec que és la CB.
Bueno, el bàsquet, aviam, el bàsquet, el resultat jo crec que diu el que es va veure damunt de la pista, sí o sí. Gerard Encuentra, aviam, Albert, tu que estaves a la roda de premsa igual que jo, es va mossegar molt la llengua a la roda de premsa, però estava visiblement enfadat i molest,
Sí, home, està enfadat i molest, però suposo que també en part perquè el clínic que li va fotre Sito Alonso és per ensenyar-lo a les escoles de bàsquet. És a dir, jo sempre recordo la setmana passada deia, Mulca en Múrcia, els equips de Sito foten molta mandra perquè és un tio que planteja 1000 paranys i prepara molts partits i, bueno, i realment va ser una autèntica masterclass de Sito Alonso. Sí. És veritat, és veritat. És d'aquells partits que per un entrenador és frustrant. Sí. Perquè encara que l'altre equip prepari molt bé el partit, home, tu també tens les teves armes, tens les teves eines i tens els teus mecanismes per contrarrestar segons quines coses. Però clar, és que jo vaig perdre el compte de les safates que va fallar l'equip.
Això també.
Perquè una jugada d'aquella vegada que li cau un rebot sota l'anella, sol fa la safata a la falla, ell mateix agafa el rebot i torna a fallar
sí,
la
sí,
safata.
Sí, sí, sí.
Aquest com a cas més flagrant, però també ho va fer Pauli, ho va fer Beimón, ho va fer Kradwick, vull dir... Bueno, jo crec que es va produir la tormenta perfecta en contra. A Jaio pues, no li va sortir absolutament res i el Camp Murcia, com va dir Sito Alonso, va reconèixer en sala de premsa, va fer el partit quasi perfecte.
Sí,
no,
sí,
és
sí,
normal
sí.
Que entre dos tios te fotin un 13-19 en triples.
Sí, no,
és normal. Encara que el Jaio pues, sigui l'equip que rep més triples de, per part del rival i amb millor percentatge, no és normal que entre De Julius i Dylan Ennis et fotin 13-19.
Tenim descans el cap de setmana vinent. Crec que li vas preguntar tu al Gerard Encuentra si, escolta, si els donava un dia de festa als jugadors perquè fessin un reset, i va dir no, aviam, aquí ja descansaran el cap de setmana. Des d'avui, dilluns, a treballar. Ve l'Unicaja.
Sí, però... El que tinguin de dir és, jo li feia aquesta pregunta també a fil de que el Gerard moltes vegades repeteix, perquè és veritat, té raó, vull dir que clar, el que l'ACB, al contrari, cada vegada les setmanes es fan molt llargues perquè van de diumenge i diumenge.
Sí.
Clar, a veure, jugar el divendres podies donar el cap de setmana festa als jugadors. Això a l'ACB no ho pots fer, no? Llavors jo li preguntava en aquest sentit, però òbviament, vull dir, amb l'encabronament que porta de sobre, doncs va dir que, doncs això, no? Que ja esperarem el cap de setmana. Jo potser sí, en alguns casos més que en altres, donaria 3-4 dies per desconnectar. Però bueno, són 8 jornades, això va molt ràpid, és veritat que hem passat d'estar molt amunt, ara sembla que estava molt avall, jo crec que tampoc és això.
Que tampoc és això.
Mig, crec que hi ha la virtut sempre. Jo crec que fins a cert punt potser sí que aniria bé doncs, per desconnectar una mica. Tenint en compte, a més, que al contrari que l'any passat tenim una finestra que van marxar 5 tios, doncs en guany només marxen 2. Aleshores, bueno... Doncs jo potser sí que ho faria, però evidentment jo no sóc l'entrenador i el Gerard també crec que per sobre de planificacions avui quan es torni a mirar el partit en calma i detecti algunes coses, bueno, segurament li baixarà el suflé i l'encabronament que porta avui.
La setmana passada Albert Escur parlava que tenim un gravíssim problema amb els triples dels equips rivals, perquè a més tenien uns percentatges molt alts, evidentment la categoria de jugadors ACB és molt elevada i si llancen sols habitualment doncs, et claven el triple, no? I a vegades fins i tot amb una mà endavant. Clar, el partit davant de l'UCAM Múrcia ens torna a deixar aquesta dada de 22 triples del conjunt murcià, a banda dels dos jugadors particulars que ve d'anomenar Albert Escur, amb el conjunt global 22. Van estar amunt del rècord absolut de la Lliga ACB. Aquí jo crec que també hi ha una altra lectura, perquè en aquesta jornada de l'ACB, 7 equips superen el centenar de punts. El Baskonia fins i tot va fer 71 punts a la primera part. Però també acaba d'arribar l'ACB Xavi Pasqual, al Barça, que ahir guanya deixant a Gran Canària amb 61 punts i va perdre per un punt amb un partit de 70 a Múnich amb el seu primer partit. No? Jo crec que a hores d'ara, a banda de les safates fàcils, el gran problema del Lleida és la defensa.
Et diré que el partit d'ahir tenim un percentatge d'encert de tiros de 2 i de 3 del 34% i 35%.
En quin partit? El del Barça?
El del Lleida d'ahir. Per tant, és molt baix. És que,
el del Múrcia, El Múrcia té un 35%?
No, el del Lleida.
No, per això t'ho dic, parlo pel rival. El rival ens fa 22 triples.
No. El rival està per sobre del 50% d'efectivitat.
Doncs pues aquí tenim el problema, no?
Però és que el Força Lleida està al 34%, és molt baix.
Clar, és que per això dic que es produeix la tormenta perfecta. És cert que UCAM Múrcia està molt bé, és cert que molts d'aquests 22 triples doncs, són perquè hi ha una circulació fluida de pilota i molts estan alliberats, també és cert aquest 33 i pico, 34% d'encert en el tir de camp del Jaio, doncs, amb aquests percentatges no pots aspirar a guanyar cap partit.
És que de tiros de dos tenim 18 de 53. És que 18 de 53 amb tiros de dos. És que en vam provar molts i van entrar molt pocs.
Clar, això són 36 punts, clar, tu així no pots aspirar, no? Si a més, afegeixes que els altres estan molt encertats, perquè van estar molt encertats, bé, no? Pues és la tormenta perfecta fa que un partit que potser l'haguessis pogut perdre de 5 o 6, doncs l'acabis perdent de 36.
Sí. I amb el tema del base hi ha debat, hores d'ara, a la part noble del club, o no? O tu creus, no, perdona, te plantejo una altra pregunta, tu creus que hauria d'haver debat a la part noble del club amb el tema del base?
O no? Que ben plantejada, Sergi.
Ahir Corey Walden va jugar 10 minuts i Christer Forix 3:27. És a dir, sí, els dos bases de l'equip van acumular 13 minuts en pista. Recordem que els partits en duren 40.
Per tant, sí que tu creus que s'hauria de plantejar.
17 minuts sense un base pur en pista. Jo crec que... No crec ni que hi hagi debat.
Sí, sí.
No crec ni que... Bueno, jo crec que no hi hauria d'haver debat. Ara, no ho sé. Jo crec que no hi hauria d'haver debat en aquest cas perquè la d'ahir ja va ser flagrant. Ja. És a dir, ja fa setmanes que parlem que potser falta doncs, la figura aquesta d'algun organitzador. Ara és ahir. Vull dir, 13 minuts entre les dues bases.
Bueno.
Jo crec que...
Bueno, ara sí, que no, l'Albert ho té clar, o sigui, no hi ha ni debat d'això.
Per això no, que s'haurien de plantejar...
Bueno, escolta, ara tenim un cap de setmana sense bàsquet, anem a veure si fan un reset i a veure, ve Unicaja, eh?
Va ser, perdona, sí, perdona, Ricard, que vull dir, veure, una cosa és que no crec que hi hagi d'haver debat i una altra cosa és que sigui fàcil trobar aquesta peça.
Ah, sí.
És a dir, per portar un Fredrickson, per exemple, que és un jugador que va sonar l'any passat, a gràcies, si en recordeu i tal... Doncs jo tampoc el portaria, perquè estàs en el mateix escenari que Zorix. És un tio que debutaria a Espanya. Aleshores, bueno, jo crec que sí que es necessita un base, però que no és fàcil trobar una peça més o menys de garanties d'entrada. Després, evidentment, la pista i la pilota fiquen cadascú al seu lloc.
No, estic amb l'Albert en que ara, si acabes fent un fitxatge, ha de ser algú que ja tingui experiència contrastada. No anem amb invents perquè no, perquè no, acaben no funcionant. I l'equip ja està fet, per tant, anem a buscar algú que ja tingui, que vingui a portar segur des del primer minut, no que es vagi incorporant a l'equip. No, crec que no necessiten això ara el Força Lleida. En futbol, tenim nova derrota de l'Atlètic Lleida, que em sorprèn que va encaixar el gol Sergi al minut 7 de la primera part i que no van trobar la manera ni tan sols d'empatar.
No, fins i tot el millor va ser Pau Torres. La primera part, la partida que es pot quedar vist per a sentència, tres intervencions de Pau Torres salven el 1-0, després la segona part l'equip, doncs, per el que diuen les cròniques, va jugar millor, va haver doncs, un xut de Joanet, però tothom coincideix, el mateix Gabri, que la derrota és justa i era un partit important, perquè era un rival directe, el València Mestalla, que t'ha igualat a la taula classificatòria, continues amb descens i el dissabte tens a les 7 de la tarda al camp d'esports de l'Atlético Baleares, que és el tercer classificat. Els números de l'Atlètic Lleida te donen dues coses. Una, més no tan preocupant, i és que estàs a 3 punts de la permanència, i l'altra és que al cap de la fi els equips de baix sempre guanyen. Torrent va guanyar de Celigrat 0-2 al camp del Castelló B, Eivissa va guanyar, i al final saps que en tens que tenir 44-45, perquè en baixen 5, i el 6 fa la promoció. I això vol dir que l'Atlètic Lleida necessita doncs, fer hores d'ara doncs, 34 punts, per salvar-se. Bé, 34 punts per salvar-se. I és clar, i això va avançant, eh? I el partit davant del Baleares no és el dia d'Andratx perquè no és un rival directe, és molt important.
Per cert, és un terç de la temporada ara mateix.
No, més, ja són jornada 12, és 11. Sí. Mira, cada 11 jornades has de fer 15 punts per anar bé. 15, 30, 45, i l'última de descans. Ara en tens 11 amb 12, això vol dir que amb les pròximes 10 jornades la Lleida per anar al recte final...
Has de fer 19, ja.
Sí, 19. 19 en les pròximes 10 jornades, correcte. És un tema de números, ja.
Ja, bueno. Albert.
Però és que és complicat. Jo us ho vaig dir la setmana passada. Vull dir, jo crec que aquest equip, aquest grup, ja ha arribat a un punt que o aprofites ja aquesta fitxa que tens per la lesió de llarga durada de Carlos Mas, intentes reforçar alguna cosa, o et planteges si realment doncs, els tibes han d'anar per un altre costat i has d'apuntar a la banqueta. Perquè si no, no té cap sentit. Jo escolta la roda de premsa de Gabri i dius, ja, bueno, però és que sempre és el mateix. Bueno, doncs si sempre és el mateix, doncs és que les coses no funcionen perquè, com bé ha dit el Sergi, no, estem a la jornada 12, vull dir, o sigui, ha passat més d'un terç de la competició.
Sí, sí.
Aleshores, jo crec que el Ramon Farrús, en un moment o altre, hauran de fotre un cop de cap i decidir que volen ser de grans.
El problema de l'Atlètic...
Que no es plat de bon gust estar ficant diners i diners i diners i diners cada any. I no oblidem que l'Atlètic Lleida està a segona red perquè compra la plaça. O sigui, perdre al camp una cosa que has guanyat als despatxos, ja em semblaria un ridícul antològic.
Sí, no? I de 300.000 euros, no una plaça regalada, 300.000 euros. El problema esportiu, i ara parlo futbolístic de l'Atlètic Lleida, l'altre podem parlar qualsevol altre tema a nivell social i econòmic, és que l'Atlètic Lleida acumula aquesta temporada 21 partits. 21, entre amistosos, Copa de Federació, Copa del Rei i Lliga, 21. I hores d'ara no saps dir un 11 de l'Atlètic Lleida. No el saps dir. No està configurat. I això sí que és un tema preocupant.
Aquest és un
per
tema,
mi, com entenc jo el futbol, però, que has de fer-ho senzill.
Però vos, Albert, tu és un tema que d'altres temporades, en aquest cas amb el Lleida, sempre defensaves també. Al final s'ha de tenir una base d'equip, que no cal que siguin 11, però 9, 10 sí que han de ser sempre més o menys fixes, no?
Mira, us faig una jugada ràpida. Vosaltres recordaríeu qui era el jugador número 16 del Barça de Guardiola? O el jugador número 16 de les 4 Champions del Madrid d'Ancelotti?
No, és que són equips que sabies sí, quasi ben qui són.
De grans, i són grans jugadors tots, sí. Clar. No, sí, és així. Clar. És així.
Bueno, escolta, esportivament, el Lleida Club de Futbol és un punt interessant, el partit dona la sensació que va estar bé. Tema econòmic, ho sento, perquè és que estem a la darrera setmana de novembre. El pla de viabilitat, això quan s'acaba? Fins quina data hi ha? Fins quan
bueno,
sabem?
Hi ha pròrroga. Hi ha pròrroga, suposo que es va estudiant, tampoc es diu res, l'administrador concursal no ha obert encara la boca en aquests mesos. I bé,
jo no sé, els plaços exactament no sé com van.
Bueno, jo crec que és fins a final de temporada, mentre el Lleida vagi pagant el jugador, i això està garantit, doncs fins a final de temporada pot haver-hi, no? Marcant el partit d'ahir va ser el millor de la temporada del Camp d'Esports. Veus, el Lleida que comença a centrar, comença a haver-hi un 11 identificable, un 4-4-2 més senzill, amb Pau Russo alliberat de qüestions defensives, però comença a haver-hi un equip ara tancat, no? I a partir d'aquí el Lleida ahir li va donar una rèplica al Cornellà, fantàstic, amb els 4 jugadors per davant, molt, molt bona, no?
Bueno, un Cornellà que estava a la part, no, està, que segueix està, a la part alta.
I deixa'm fer un petit esment sol, no? Perquè me recordo que Albert Escuer feia 15 dies, deia, bueno, hi ha jugadors a vegades joves que els discos els tenen amunt. Hi ha un jugador de 41 anys i mig, 41 i mig, va esprintar 70 metres per una jugada que va iniciar el jugador més jove de 21 i més ràpid de l'equip i assistir. El seu xut va donar el pal i després la va aturar el porter. Però aquella esprint a 70 metres, quan el jugador podia estar perfectament a la seva defensa, ningú l'hagués trobat en falta. El jugador és Òscar Rubio Fauria i per mi aquí cada dia és una llegenda diària pel que demostra on s'han de demostrar el camp, que és el terreny de joc.
Pensava que em anaves a dir la xilena de Cristiano Ronaldo. Ara,
bueno, parlem de local.
Té 40 anys.
Parlem de local.
Vale. Albert, alguna notícia per la part no esportiva del Lleida Club de Futbol?
No, que jo sàpiga res.
I hi ha alguna data límit o ja no hi ha dates?
No, perquè continua demanant, és que, bueno, pues, el dia que la Seguretat Social, bàsicament, o Hisenda decideixi, vinga, sí o no, perquè al final el que s'espera és això, i que després el jutge digui sí o no. A veure, simplificant-ho molt, perquè no hi ha temps. El tema no és que Lleida sigui viable a la tercera ref. És a dir, els recursos que genera ara mateix amb socis i d'altres que fan possible ser viable a la tercera ref i, a més, amb un equip capdavanter. Mm. Ara, els recursos que tu tens a tercera ref o fins i tot a segona ref no et donen per aixugar el deute que arrossegues ni a 5, ni a 10, ni a 15, ni a 20 anys. Aleshores, bueno, és això, és que el jutge vulgui veure viable o no viable un projecte que, objectivament, i sentint-ho en el cor i en l'ànima, no és viable.
Bé, doncs, aquesta és la realitat. Jo és que ja m'he perdut i ja per això us pregunto, perquè és que, potser jo sóc una persona que necessita dates i que passin coses quan han de passar, però, bueno, veig que passen setmanes, és la darrera del mes de novembre, amb no res plantem el Nadal i després ja quasi bé estarem a la segona volta. Bueno, veurem com va la història.
Bueno, a veure, no és viable en el ben entès que no entre un inversor, foti la pata.
Sí, correcte. Bueno, jo això dels inversors sóc molt escèptic, però bueno.
No, són 800.000 euros.
Sí,
sí.
No res.
No, dic el que hi ha damunt de la taula.
Albert Escuer,
arriba al pacte.
Que tinguis bona setmana, una abraçada.
Gràcies, igualment.
A passar-s'hi.
Adéu.
Parlem de 800.000 euros com el que no vol la cosa. Bueno, recorda, demà de 12 i 20 a 2... Amb el José Miguel Cruz, des de la Fira Agrobiotec de Lleida, estarem fent tot el programa de COPE Catalunya i Andorra des de Lleida. Ara sí, et deixo amb el migdia de COPE Catalunya i Andorra amb el José Miguel Cruz. Apa, salut.